Allo.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Va, vinga. Avui anem a fer un remember d'aquells una mica antics, eh? Pere, posa'm música, vinga.
Ha costat una mica, però ha sortit, eh?
Un moment.
Perquè l'han anat a buscar als armaris.
Deixa'm pujar.
Calla, ja.
Escolta, fa que no l'havies ballat tu, això. Sobre el pòdium de les discoteques.
Això ho veies tu, ja,
no? I tant. Amb aquells vanos que et deixava la teva iaia.
I aquelles sabates de punta.
Ara, i aquelles ombreres.
Vinga, som-hi. Estem parlant de locomia. Per què porto locomia avui als 5 minuts més i tots riuen? Doncs escolteu, se'n sentirà parlar i molt.
Que se'n sentia parlar i molt?
Se'n sentirà.
Ah, se'n sentirà.
I molt.
Ara, pla.
Calla, puja.
Locomia, moda, Ibiza, locomia, loco, Ibiza, locomia.
La lletra era molt treballada.
Molt maca. Després van sortir els martes i 13 que deien potaje con chorizo, locomia, no? I coses d'aquestes.
Sí, sí.
Molt bé. A veure, per què se sentirà parlar de locomia?
Perquè el 22 de juny Movistar Plus estrena un documental titulat Locomia, el mayor culebrón jamás bailado. I, per tant, se'n sentirà parlar. I a partir d'aquí ho estrena Movistar Plus i suposo que serà, com passa en aquest país, certs programes, etc. se'n faran ressò perquè, de fet, la història és realment... té de tot per estar portat un documental barra una mica una sèrie, com aquell que diu. I tant. El creador de Locomia va ser Xavier Font, ell té 60 anys, va néixer a Barcelona, i és un home que de per si té tot un historial. Va ser condemnat el 2012 per tràfic de drogues.
Carai, que comences bé. Em pensava que em diries que es va, llicenciar en història de la música.
Va estar condemnat el 2012 per tràfic de drogues a 3 anys de reclusió. Van trobar a casa seva pastilles d'èctasis, que ell va dir que eren d'un amic, i unes pots de popper, que és una droga que té una capacitat de generar eufòria i altres coses. Va dir que sí que aquells pots eren seus, que els venia per internet a coneguts, perquè no hi havia una legalitat que ben bé digués que no es podien vendre. Per tal, bueno, ell sempre dic que era del tot innocent, però va anar a la presó, es va estar 3 mesos, després va tenir un règim obert per bona conducta, i com va quedar lliure, el 2015 se'n va anar a Cuba, on es va casar amb la seva sogra, perquè ella tingués els papers, i després, a partir d'aquí...
Espera, que jo m'he quedat aquí. Es va casar amb la seva
amb
sogra?
Amb la seva sogra.
És a dir, que ja estava casat amb una dona.
Bueno, no estava casat, estava ajuntat, i per tant, amb la seva sogra es va casar perquè tingués papers. Bueno, ara però ell és gay, eh? Ho eren tots, el que passa que al seu moment ho mig amagaven, ja us explicaré el per què. Ho amagaven, per una qüestió comercial, no per una qüestió personal. Ara està casat, ella està casat ara amb un noi cubà de 24 anys i ell en té 60. I...
que deu ser el fill de la sogra.
No ho sé, si és el fill de la sogra, possiblement sí. Ha tingut moltes relacions, aquella època a Eivissa i a tot arreu, ja sabeu com anava, l'època també de la movida madrilenya, però realment hi ha tota una història darrere, no només d'ell, sinó del grup, que no m'estranya, jo la desconeixia, tampoc són de la meva època, però no m'estranya que Movistar Plus n'hagi fet un documental. Són 3 capítols de 45 minuts, estan dirigits per Jorge Laplace, produïts per Voxfish, i el subtítol és això, El mayor culebrón jamás bailado. I a partir d'aquí participen tots els implicats, hi ha una vintena de persones que apareixen, però el centre és Font, que va ser el creador
no?
al seu moment. Ens situem una mica a la història. El pare i la mare d'en Xavier Font eren pagesos, terratinents, tenien moltes terres, van tenir 6 fills, tots nens, que no els hi va faltar de res. Ells, en principi, van viure d'entrada bé. Tot i que el pare s'ho va dilapidar tot en el casino, perquè era ludòpata, però la mare sempre va intentar compensar, com a mínim, com va poder tot plegat. Ell sempre diu que ell mai va estar en un armari, ell era obertament gay, des de petit, i a casa seva no va haver-hi cap problema, ni amb pare ni amb mare. Diu, el meu pare entrava a l'habitació i jo tenia nòvios, ho veien com una cosa normal, cosa que no és molt habitual a l'època, també hem de dir.
Estem parlant dels 70, no?
Clar, ell ara té 60 anys, doncs el que passa que, bueno, a casa seva aquest aspecte no havia
tingut
problema. Mai. Ell... comprava teles, en Font comprava teles al Mercat dels Encants i es feia túniques, jaquetes, abrics. Diu que estava influït per les bandes d'aquella època, Duran Duran, The Beach Mode, Spandau Ballet, però que ell, ombreres XXL, però s'ho feia per ell. Ell deia, jo no volia ser dissenyador de moda ni res de tot això, simplement m'agradava molt. I es veu que un dia va anar a una exposició i es va fixar en unes sabates del segle XIV de punta i li van encantar. Es va enamorar i va dir, ara me'n faré jo. i llavors va agafar i se les va començar a crear per ell. Llavors què feia? Doncs res, feia roba per ell i s'anava als locals de moda de Barcelona. Li encantava cridar l'atenció, era algú que tenia molta capacitat de seducció a l'entorn, i li encantava que el miressin. Llavors, clar, diu que les sabates sempre triomfaven molt perquè se les feia bastant exagerades, etc. No? I que també a partir d'aquí entraven els vanos, també. També feia vanos.
Els vanos també els va trobar els encants?
No, se'ls feia.
Ah.
A partir de coses
home,
que
els
trobava...
Els vanos eren enormes, eh?
Sí, 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 sí. Ell diu que moltes vegades va veure... Bueno, ja hi arribarem, però va veure un número de vanos d'uns gais novaiorquesos que van actuar en un local de Sitges,
sí, sí,
i que li va encantar, i llavors va veure que, clar, que eren petits, no, els que portaven, i llavors quan va arribar a casa seva va començar a construir vanos, però diu, com que era molt exagerat, jo vaig fer XXL els vanos, no? Diu que va aconseguir el moviment amb 9 varilles diferents que va agafar del material que trobava per allà a casa. Es veu que tenia un dels germans que feia aeromodelisme. Llavors li prenia ferros i coses, sí, que trobava per allà. Va fer uns forats a les... que devia estar contenta de sa mare. Els llençols de la seva mare. Mm. I, bueno, va crear allà tot un vano. I llavors el que passa que ell, que tenia olfacte pels negocis, ho registrava legalment tot.
Ah, mira, tonto no era, eh?
No, ell ho tenia tot registrat. Les sabates, els vanos, el nom de Locomia, tot ho tenia registrat. Però ja arribarem a Locomia. Ell, amb tot això que feia, que es feia els seus vestits i s'anava als locals de Barcelona, l'any 84 se'n va anar cap a Eivissa. Mm-hmm. Clar, diu que va arribar allà i va descobrir un món, no? Evidentment, com era. Ell allà buscava una tribu urbana. Havia conegut un holandès, que amb el que tenia una relació, també hi havia Manuel Arjona, que era un jove d'una família conservadora de 10 germans, que també era gai i que es va juntar amb ell allà a Eivissa, i el seu germà, el germà de Font, Lluís Font, que també van anar tots quatre, van agafar un pis, bueno, un pis no, una casa a Eivissa, i es van instal·lar. Llavors allà dissenyaven els seus models i s'anaven a la discoteca de moda, que era la Q,
sí,
a ballar. Uh-huh. Ells allà a ballar.
A ballar vestits amb aquell
artilugi.
Home, clar,
tot anaven. Aquell artilugi.
Jo ara t'explicaré una cosa quan acabi la Neus.
Què va passar? Que els amos de la discoteca, escolta, els van veure i van dir, aquí hi ha, aquí tenim un
filó.
Aquí tenim un filó.
Clar, clar, clar.
I els van agafar un dia, els van dir, escolteu, veniu cap aquí. Què us sembla si us paguem 1 milió de pessetes al mes?
D'aquella època.
D'aquella època.
Clar.
Vale, estem als 80, eh? 1 milió de pessetes al mes per venir aquí amb vestits i enferriolats, pujar aquí dalt al pòdium i ballar. Uh-huh. I exhibir-vos. Uh-huh. I coquetejar i fer el que vulgueu. I van dir... Doncs pues ens sembla fantàstic. I llavors van començar a fer números, que d'aquí ve el número dels vanos, que a Fonsa li va acudir, després d'haver vist a Sitges un grup de Nova York que feien un amb uns vanos petits. I ells allà, bueno, van arribar a ser 16 locomies.
16?
16 locomies, entre els membres del quartet, els que anaven i venien, perquè a vegades havien de fer tots... dissenyadors, secretaris, que llavors tenien de tot, eh? Allà van fer com tot un imperi.
Com si, esclar, cobrant 1 milió de peles
cada
un. Home,
t'ho diràs, funcionaven com una mena de comuna, no? I, bueno, més en Font era l'amant de tots, eh? Vull dir, allò era com un aren, eh? Vull dir, allò era tot el que vulgueu pensar i més, exacte. No els hi faltava de res, bueno, vull dir, estaven tots fantàstics. Ens hem de situar en el context, també, en aquell moment, no? Any 82, el PSOE... Bueno, no, any 82 no, que devien ser els finals del 80, encara no. Des del 82 hi havia el PSOE al govern. Era un moment que volien mostrar d'Espanya una imatge moderna, Moby de Madrileña arrasava. Pedro Almodóvar acabava d'estrenar la seva quarta pel·lícula, Que he hecho yo para merecer esto, el 84, que havia tingut èxit. Per tant, Locomia tenia un lloc en aquest espai. Vull dir, en un altre context no hagués funcionat, però aquí sí, no?
En aquell moment sí, clar.
Perquè eren... Bueno, transmetien una mica la llibertat.
Aires de llibertat, no?
Clar, la llibertat sexual, clar, estètica...
Bueno, ja va ser l'època de l'amante bandido d'en Bossé, que també es va transformar
també,
completament.
També.
Exacte.
I el temps del Satanassa, que és aquí on volia explicar, perquè jo no sé si vaig veure aquest senyor, en Font aquest, és que no el coneixia, però en un local de Barcelona, que es deia Satanassa, que era mític en aquella època, una vegada me'l vaig trobar, no sé si era en Font o era un altre de l'equip, però que anava vestit d'aquesta manera i anava amb el vano, però ell sol, vull dir que
bueno,
no anava ningú.
Ah, doncs
mira,
més.
Potser vas trobar el pre inventor de Locomia.
Ah, doncs mira, mai se sap. No sé.
Què passa? Doncs que ells es van acabar convertint en un atractiu més de la illa, és a dir, la gent ja anava allà i anava a veure els Locomia, que en aquell moment no cantaven, estaven allà fent els seus espectacles. Fins al punt que, clar, hem de pensar que també en aquella època la illa hi havia grans estrelles internacionals que hi anaven, Harrison Ford, Grace Jones, Boy George, Freddie Mercury. De fet, en una de les visites de Mercury l'any 87, per celebrar el seu aniversari, el cantant es va presentar a la boutique que Font havia obert a Eivissa, perquè llavors què van fer? A banda de fer l'espectacle, que tothom anava allà, oh, quines sabates, oh, quin vano, va dir, saps què? Obrem una botiga. Com que igualment fem per nosaltres això, mira, si algú vol anar a comprar, és com merchandising.
Que et devien fotre una clavada.
Calla, calla. I van a Mercury. I Font li va regalar les sabates de punta, tan famosa, i Mercury li va comprar dos vestits, bueno, dos trajes, $1,000 cada peça.
Mira, veus, va sortir bé.
Però es veu que les sabates li van agradar tant a Freddie Mercury que se les va posar per un dels seus últims vídeos que va gravar un Queen, I'm Going Sickly Mad, de l'any 91. Es veu que porta les sabates que li va regalar Font.
Però això ja era, això ja era les acaballes, eh?
Sí, sí, sí. Què va passar? Van estar 4 estius allà a Q, bueno, d'èxit absolut. Però què va passar? Va haver-hi 3 circumstàncies que van fer que s'acabés allò. Primer, Manuel Arjona tenia molts problemes amb les drogues i havia de sortir una mica d'aquest entorn. La casa on vivien es va incendiar amb tots els vestits i totes les coses a dins.
I es va cremar tot?
Sí. Font diu que els hi van incendiar per enveges o pel que sigui, que va ser una cosa provocada, però el cas és que es va. I, a més, els hi va arribar una oferta, els hi va arribar una oferta perquè es convertissin en cantants. I aquí entra José Luis Gil, que era un important executiu discogràfic de l'època, president de la companyia Hispavox.
Sí.
Que ell va ser qui va impulsar la carrera dels Locomia com a tal, no? A ell es veu que li deien el Rubio de Oro, aquest senyor, perquè era un home amb gran olfacte per fabricar estrelles. De fet, ell va fer arrencar les carreres de Miguel Bosé, Rafaela Carrà, Nacha Pop Alaska, José Luis Perales, era el que en aquell moment ho portava tot.
Sí, remenava tot.
Què va passar? Doncs que ell va anar a un dels espectacles de Locomia a Eivissa, allà, i va veure el potencial, i els hi va dir... M'agrada molt el vostre concepte visual que teniu. Us heu plantejat la possibilitat de cantar? Llavors els altres van dir, bueno, mira, no sé.
Sí, cantar, cantar, no cantem, però bueno, no, podem anar repetint una
font,
cosa.
A Montfont, si haguessin ofert fer una sèrie d'ous ferrats de colors, els hagués fet, eh?
Correcte. Què va passar? Van arribar a un acord i Gil va dir, bé, la meva missió és convertir l'anarquia de Locomia, perquè allò era molt anàrquic, en un negoci. I a partir d'aquí posaré una sèrie
de
normes. Què va passar? I era inevitable. Va haver-hi un xoc de trens. Font i Gil, dos personalitats massa fortes, eren incompatibles. I la primera batalla la guanya Gil. Font surt del grup. Però, manté la marca, perquè tot ho tenia registrat. I el sou, és a dir... Cobra sense
fer res.
D'acord?
Però cobra d'aquí,
d'en Gil.
És a dir,
ells és Pavox. I coses d'aquestes.
Sí, sí, sí. Ell cobra igual que els altres, però ell la retira. Ell diu, jo no vull ballar i posar-me la roba que em diu en Gil, jo tinc el meu estil, i per tant, però com que els drets són meus, perquè els noms són meus i tot està registrat, val, feu-lo com ja us ho deixo, però jo vaig cobrant, però no hi participo activament.
Font era una diva dels vanos.
D'acord? Exacte. Llavors, expliquen els altres components que, clar, que quan va arribar en Gil, bueno, van estar 2 anys fent classes de ball, que acabaven rebentats, tot el dia ballant i cantant, perquè, clar, bueno, cantant que bueno, sentiu el que cantaven,
cantant,
no?
Cantant ben bé, però bé.
Sí. Sí, per afinar ja això, cal d'allò. I es van professionalitzar, diguéssim, per, bueno, per posar-se a treballar. Llavors van treure el primer disc, Tayo, l'any 89, va ser aquell moment... va tenir molt èxit. Bueno, aquí hi havia les cançons
hi havia
de Locomia.
Aquesta cançó.
Ah, exacte. I a partir d'aquí... va ser quan Gil els va demanar que no que fossin ambigus a l'hora de parlar de la seva sexualitat per una qüestió comercial, que no és que els volgués amagar, però que no fossin molt explícits i ho deixessin tot una mica ambigu. Què passava? Que era un grup perfecte per actuar en els programes de varietés de la Uno.
Clar,
en aquell moment, presentats per Concha Velasco, José Luis Moreno, que tenien grans audiències...
Sí, sí, Sábado Noche.
Exacte. Què passa? Que mentre el grup de Gil anava pujant, Font... anava rumiant la venjança, perquè sí que cobrava per no fer res.
Clar.
Però clar, allò era com seu. I en certa manera,
clar.
Veus que has perdut el control de tot allò, no? Total, que el quartet Locomia fa el salt a Llatinoamèrica, de la mà de Gil. I, bueno, va ser un fenomen fan amb totes les de la llei, eh? Com van arribar a l'aeroport, tot de noies esperant amb cartes, bueno, a les parets dels hotels, hi havia gent escalant per arribar a la finestra, per entrar... Bueno, allò és el que va ser una cosa...
Pobretes, les noies estaven molt desencaminades,
bueno,
eh?
Bueno, aquí està, aquí està. L'estratègia de Gil de no desvetllar la seva orientació sexual havia funcionat. El 80% de seguidors eren noies, que no sabíem.
Bueno, clar, que eren
estaven una mica despistades, aquestes.
Ja,
també,
bueno, però ells eren uns tiarros, eh? Els,
clar, eren tots guapos i alts i d'allò, clar, bueno, clar. Llavors, amb el segon disc ja editat, que es deia Locovox, també es van d'allò molt, en Gil va aconseguir un suculent contracte per atacar el mercat dels Estats Units. Anar directament, havia anat a Sud-amèrica, volien pujar a Nord-amèrica. Què passava? Que en Fon estava instal·lat a Miami. Allà estava fent, es ventava, allà a Miami. I en Gil li va dir, mira, ja que estàs a Miami, encarrega't una mica de la història ara, perquè en Gil també portava molts altres grups, no? I aquí va estallar la bomba nuclear. L'any 1992, el poder de seducció d'en Fon, que tenia molt de temps per pensar, perquè, clar, no feia gaire res, convenç els quatre integrants perquè trenquin el contracte amb en Gil i que ell ja se n'ocuparà de la seva expansió a Nord-Amèrica. Ell va dir que en Gil els estava robant i tal, i tot i que reconeix que estava enfadat perquè li havia tret els seus nens i que el volia fumar. Llavors, què va passar? Que, clar, els va convèncer i a partir d'allà van dir que trencaven el contracte.
Però un moment, trencant el contracte amb Vispavox es quedaven sense discogràfica?
Correcte, però sí, es quedaven sense discogràfica.
Per tant,
aquests
nois...
Ja tenien uns discs llançats al mercat i tenien contractades una sèrie de gires als Estats Units, que era pel que Font volia, però és que Font no va pensar en això, pensava en la
venjança.
Bueno, la venjança i suposo que la ràbia. De fet, Arjona...
Però tenia molt poder de seducció, aquest home,
molt,
perquè clar,
molt,
si tu estàs
molt
cobrant i estàs bé amb una discogràfica,
sí.
Que vingui l'altre i digui, no, fes això, tal i qual...
Mira, el Manuel Arjona diu que... Perquè tot això sortirà al documental, eh? Però es veu que es lamentava encara avui de la decisió que van prendre. Ell diu que van ser uns desagraïts amb en Gil, i que va ser un gran error incomplir el contracte, perquè allò va acabar amb el grup. No? Ell diu, érem quatre niñatos que ens van deixar amb boca per en Font, que tenia les seves coses personals en contra. Però clar, què va passar? Que Gil, clar, devia un disc a la companyia com a Locomia, perquè ell s'havia compromès com a mànager que tindrien un disc més. Què va fer? Recluta tres nois nous. Es queda el germà de Font, el Lluís, que clar, va dir que era en Darth Vader de la família, s'havia passat al lado oscuro, i crea una altra Locomia. És a dir, ara que hi ha dos. El grup que Gil crea,
sí,
perquè li quedava un disc que estava compromès.
Però que aquests es queden penjats als Estats Units.
Els altres que estan allà als Estats Units, bueno, als Estats Units hi volen tornar a actuar cap aquí. Llavors, clar, durant quasi un any conviuen dos Locomies amb un ambient, bueno, es veu que absolutament bèl·lic. Boicots als concerts, trucades de gent poderosa de la indústria dient que frenessin a un Locomia o l'altre de la competència, bueno, de tot. I es veu que la batalla va deixar un moment històric de la història de la cultura trash, que és que els Locomia de Gil van actuar a un programa mexicà de televisió de màxima audiència que es deia Siempre en Domingo.
Sí.
I unes fans que prèviament Font havia col·locat allà dintre i que les havia d'allò des de Miami, bueno, se'ls van tirar a sobre fins al punt que els van començar a estirar els cabells als Locomia que hi havia allà, tot, i amb un va acabar fent, bueno, sangrant, i tot en directe, perquè allò era rigorós directe.
Claro, sempre és
domingo. Mira, tu saps l'audiència que va tenir allò, segurament.
Oi, 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 oi.
Clar, llavors què passa? Que a partir d'aquí, a les dues versions del grup van començar a destrossar-se i es va acabar la carrera de Locomia el 1993. La caiguda del grup va coincidir amb les primeres també esquerdes de l'Espanya moderna i de tot, i hi ha un canvi de paradigma i de tot plegat. I llavors, clar, en aquell moment ja hi havia corrupció, manifestacions, aturs i altres coses als anys 90, i ja tot,
o sigui,
això ja no venia.
L'invent que va durar 5 anys?
Home,
si va arribar, no?
Des de... Sí, no, més. Home, des que ells van començar, clar, ells van començar a partir del 84, el 84 van començar a pujar al pòdium.
Sí, cap als 10 anys, més o menys.
Sí, però com a Locomia...
No, poder uns 6 o 7, una cosa així, més o menys. Però va acabar com el Rosari de l'Aurora, eh? Llavors, imagineu-vos si la història és suculenta.
Imagina't, una guerra de Vanus, eh?
I tant. I després de què se'n va fer d'en Font?
Bueno, va ser condemnat per tràfic de drogues, això el 2012, però no sé, després ell... Bueno, a veure, havien fet diners, això també és veritat, i tenien altres projectes. Ell era un home que... És un home que fa
visionari,
de tot. Fa de tot, ja dic, va acabar venent substàncies estupefaents per internet. Però vaja... No sé al final, perquè entenc que tampoc me l'han explicat del tot perquè es vegi el documental, en el qual ell hi apareix i explica una mica tota la seva història, no? Però bueno, també és veritat que en Font el que busca, i no s'han amagat a les entrevistes, és que aquest documental reactivi una mica l'Locomia,
una altra vegada.
Que ell no els dona per acabats, eh? Considera que ell ja no, però que en pot buscar de nous Locomies,
bueno,
i crear noves
encara
coses.
Encara deu cobrar els royalties del grup, no?
Sí, perquè... I tant,
clar,
això
exemple,
segur.
Aquesta peça
segur
que estem posant ara de fons, que és el clàssic Locomia, la cançó amb la que van
la
tenir
coneguda.
Èxit, ara mateix cobra uns diners de nosaltres.
Sí. Doncs escolta, penseu una cosa.
No t'estranyi, que tornin, com diu ella.
Penseu una cosa, Font avisat.
Amenaçat, torno una
cosa. Que el que vol, de veritat, del fons del seu cor, és anar a Eurovisió.
Doncs mira.
I diu, i que li donin una cosa, que li deuen un Grammy.
Per fer això...
Diu que no pararà fins a aconseguir-ho. Per tant, mireu, de moment...
És tossut, és una motossut, eh?
Sí, sí.
Una motossut. Escolta, anar a Eurovisió, jo no li veig tan lluny, eh?
No.
Perquè Eurovisió, mira, si fots quatre vanos, tres ballant allà i d'allò, encara guanyaran, tu.
Passa que poder la lletra de la cançó s'hauria de treballar una
mica
més.
No, home, no, clar, no aquesta cançó Locomia, però bé, hauríem de cantar una mica més. Però escolta'm...
Després de la que hem presentat aquest any...
Ara t'ho volia dir.
Si ara presentem aquesta de Locomia, escolta, anirem d'un extrem a l'altre.
Sí, bé, però la lletra de la d'aquest any tampoc s'entén.
Per això t'ho dic.
Ah.
Aquesta sí.
Aquesta només és Locomia i ja està. I vinga, mano amunt, mano amall.
Doncs au, ja ho sabeu, eh? Documental a Movistar Plus, se'n parlarà. Jo
recordo,
se'n parlarà d'això.
Jo recordo que jo aquella època ja estava a la ràdio quan van esclatar els Locomia, van ser un bombazo total,
sí, sí,
eh?
Sí,
a més,
sí,
es portava aquest tipus de ritmes i aquest tipus
sí,
de...
Sí, home, era el que es portava en aquella època.
Sí, aquestes caixes de ritmes amb un compàs així molt trencat, això es portava en aquell moment.
Sí, sí. I els vestits que deia la Neus, que havia dissenyat en Font, aquells vestits es van posar molt de moda. Perquè jo havia vist a les discoteques, no la gent normal que anava a la discoteca, però sí els que estaven sobre els pòdiums i tot això, que es copiaven la manera de fer d'aquesta gent dels Locomia.
De fet, a veure, Eivissa van ser un referent durant 4 anys, i això és així,
sí,
i d'allà
sí
van saltar, no?
Jo els vaig veure al Xic de Roses, aquests, una vegada.
Veus?
Sí, sí, els van portar també.
Allà ballant.
Sí, però sí, al final sí les actuacions devien durar un quart d'hora, perquè és que... No, para de comptar el que tenien.
No, una mitja hora. Estaven 4 cançons allà, 4 cops de vanos, i ja està. I
també et posaven la versió maxi, que durava 10 minuts cada cançó, i ja ho...
I amb 3 ja ho tenies fet. Doncs bé, ja ho sabeu, quan tu... En Pere i jo no la tenim, ja vindrem a casa teva a veure-la,
sí,
la
home,
sèrie. Ja ens diràs...
És veritat.
Clar, ja ens diràs a
veure. Tu la podràs
veure
i ens podràs explicar la història punt per punt.
Sí, sí, a veure què et sembla.
El millor t'animes.
Escolta, doncs els de Sálvame ja tenen tema.
Clar.
Sí, oi tant.
Ja veuràs.
Oi tant, ja veuràs.
Perquè per fer promoció, que amb el que va llançat en Font, per fer promoció començarà a anar a tot arreu i llavors suposo que... A veure, la seva intenció és aquesta, que se'n parli.